aquests dies, ara ho dèiem, que torna a estar de plena actualitat aquest debat per l'eutanàsia. Sabeu que mentre a França s'està discutint aquesta legalització de l'eutanàsia, ha sortit a la llum el cas d'una jove, d'una influencer de 23 anys, que l'ha demanat a Bèlgica, on sí que és legal, ella és francesa, com dèiem, però el que crida més l'atenció, potser, d'aquest cas, d'aquesta noia, és que no té una malaltia física, una malaltia terminal, físicament està bé, però ha fet aquesta petició perquè ella va ser víctima de violacions i d'assetjament i té un trastorn d'identitat dissociatiu. I com sempre passa, doncs les malalties mentals, si ja estan infradiagnosticades, ja estan infravalorades, doncs per tant també afegeixen una mica més de dubtes sobre la possibilitat de demanar o no l'eutanàsia. I per això, com dèiem, a aquesta hora volem parlar amb un testimoni que coneix un cas similar i el coneix de molt de prop. Ella és la Marta Cots. Marta, bona nit i també moltes gràcies per voler-nos explicar la teva història avui al 9C. Bona nit.
Hola, bona nit. Gràcies a vosaltres per compartir aquest moment amb mi i deixar-me explicar la història del meu pare.
Anem a pams, Marta. El teu pare va morir, si no vaig malament, fa menys de mig any perquè ell va demanar l'eutanàsia. Per què la va demanar exactament?
Doncs sí, el meu pare va morir el passat 23 d'agost a l'Hospital Josep Trueta de Girona i va demanar l'eutanàsia perquè va patir una depressió molt greu durant els últims 7 anys de la seva vida.
Mm-hmm. Coneixíeu algun precedent similar al seu? Sabeu si hi ha més casos a l'estat espanyol a qui li hagin concedit l'eutanàsia doncs, per una depressió?
Doncs quan li van concedir l'eutanàsia ens van comentar que era dels primers casos a Espanya, que s'autoritzava l'eutanàsia per motius de malaltia mental. En el cas de la nostra família sí que estàvem familiaritzades amb el que és l'eutanàsia i amb el dret a morir dignament, perquè, de fet, la meva àvia, que era la mare del meu pare, uh-huh, havia estat molt involucrada en aquesta associació. Llavors, de petites n'havíem parlat molt i és un tema que a casa se'n parlava. Clar. I estava molt a favor des del principi.
Clar, malgrat que a casa vostra se n'hagués parlat i que fos un tema doncs, que s'hagués tractat amb una certa naturalitat, no sé si ens pots explicar breument, com va arribar fins a aquest extrem el vostre pare de voler demanar l'eutanàsia?
Bueno, el meu pare, des del principi que va començar a patir la depressió, ell des d'un principi va dir que no es podria curar, que ell el que volia era marxar i deixar de patir. Sí que va seguir un tractament mèdic, va prendre moltíssima medicació, va provar tots tipus de medicaments i de combinacions, diguéssim, que no van funcionar. Va seguir també tractament psicològic o psiquiàtric, però considerem que el tractament que va rebre no va ser gens bo. Sabem que hi ha casos de gent que hi ha molts tipus de depressions, que hi ha alguns que funcionen amb medicació, hi ha alguns que funcionen amb teràpia, i el meu pare era un cas diferent, que no funcionava. Va estar ingressat un temps en un centre de Girona, però bé,
entenc que era un tractament per la sanitat pública, eh? Entenc que m'estàs parlant del tractament que se li oferia a través del servei públic.
Ho vam provar una mica tot. Primer vam ingressar en un centre on havia d'estar tancat allà sense poder sortir i després de passar-hi una nit va demanar sortir perquè el meu pare el que patia al principi era que no podia dormir. Tenia molt mal de cap i tenia molt d'insomni. Llavors, a l'ingressar en aquest centre, el que va passar és que compartia habitació amb una altra persona, que es despertava per la nit cridant, el sacsejava... Bueno, les condicions no eren òptimes com perquè el meu pare pogués millorar en aquell centre.
Evidentment que aquesta és una llei molt nova, també molt, molt desconeguda, perquè evidentment no és agradable parlar d'aquesta qüestió. Per això et volia preguntar si ens pots explicar una mica quin és el procediment, és a dir, des que hi ha la petició se'n fa una avaluació fins que hi ha aquesta acceptació. Quins són una mica els passos, Marta?
Vale, intentaré explicar el que recordo, perquè la veritat és que jo tot aquest procés l'he viscut molt com si fos una pel·lícula. Mhm. És com que veia que m'estava passant a mi casa, però fins que no va passar a l'hospital que el meu pare se'n va anar, és com que no m'ho podia creure, el que estava vivint. El meu pare em sembla que va demanar a la seva metgessa de capçalera, que li fes un informe favorable per poder demanar l'eutanàsia. I en aquest cas la metgessa de la capçalera no li va autoritzar. Uh-huh. Llavors, el que passa en aquests casos és que pots fer arribar la petició a un altre tribunal, diguéssim, amb un altre equip de metges. I el que es va fer va ser que un metge voluntari va venir a parlar amb el meu pare i a fer unes entrevistes a casa. I aquest metge el que va fer va ser com uns informes de manera totalment neutral de la situació que patia el meu pare. Mm. Llavors aquest informe que va fer aquest metge va passar amb un altre grup de metges, que em sembla que eren 13, i van haver de debatre i votar si aquest cas l'acceptaven o no per poder dur a terme l'eutanàsia.
Mm-hmm. No sé si vosaltres el veu poder acompanyar en tot moment, perquè, és clar, com rep la família, malgrat que em deies al principi que aquest era un tema relativament familiar per vosaltres i que se n'havia parlat també gràcies a la teva àvia, com veu rebre la família aquesta voluntat del vostre pare?
Va ser una mica contradictori, perquè per bé que el volíem acompanyar i sabíem que era la seva decisió i que estaríem allà fent-li costat pel que ell decidís, també ens sentíem bastant frustrades de dir, ostres, com pot ser que haguem arribat a aquest punt i no hàgim trobat allò que li hagi funcionat, o que no haguem topat amb un metge que l'hagi pogut ajudar com ell necessitava. I era una mica, bueno, com aquesta dicotomia, no?, de dir, ostres, per una banda, doncs, bueno, estàvem com molt descansades i estàvem contentes de que el nostre pare, o per part de la meva mare, que la seva parella pogués rebre l'eutanàsia i finalment descansar i deixar de patir. Però, per altra banda, sempre queda l'espina de no haver fet suficient, no? De si haguéssim fet això, si haguéssim provat allò altre. Mm-hmm. Però, bueno.
Marta, t'ho pregunto tu perquè tens aquest cas, evidentment, molt proper. No sé si veus legítim una eutanàsia en casos com el del teu pare o en casos com, per exemple, els d'aquesta jove influencer que té només 23 anys.
Sí. Jo crec que la gent que no ho entén són persones que no han vist el patiment de prop. Quan això et toca en primera persona o toca a casa, és el camí que cal seguir. Perquè el meu pare, si no hagués tingut aquest dret de morir dignament, ho hagués pogut fer d'una altra manera. I això hagués sigut acabar d'una manera molt tràgica, tant per ell com per la família i els amics. Ja. Per tant, poder gaudir d'aquest dret és com... A vegades ho comparo una mica amb el dret a l'avortament. Que hi hagi aquest dret no vol dir que tothom hi hagi de passar, sinó que la gent que ho necessita pugui acabar la seva vida de manera digna, sense patir, i acompanyada de la gent que s'estima.
Clar, perquè m'imagino que arribat el moment es pot fer en companyia i no com han hagut de passar-ho moltes persones que volien aquest suïcidi assistit i que per no involucrar altres persones en la seva mort ho han hagut de fer sols o relativament sols.
Exacte. El cas del meu pare, ell tenia molta por de patir durant el procés i el van poder acompanyar a l'hospital, el Josep Trueta. Es va fer a l'hospital perquè el meu pare va voler donar tots els òrgans. Uh-huh. Que fos possible. Era una persona extremadament generosa i li agradava molt ajudar els altres. I, de fet, era... Bueno, sempre anava a donar sang dos o tres cops l'any, sempre que podia, i això ho va tenir molt clar. Ell va dir, jo vull deixar de viure, però si algú pot aprofitar els meus òrgans i tenir una vida feliç, doncs que així sigui. Uh-huh. I vam poder, doncs, acompanyar-lo fins a l'últim moment, vam estar amb ell. I, de fet, volia compartir amb vosaltres que durant 7 anys va ser difícil veure el meu pare somriure.
Sí.
I un cop vam estar a quiròfan abans de que morís, estava super tranquil i somrient i aixecant el pols de cap amunt. O sigui que se'n va anar super content i tranquil. I així és com hauria de ser.
I aquesta part positiva també, Marta, no?, que ens deies, positiva entre cometes, no?, el fet de que els seus òrgans també hagin pogut servir per altres persones, no?
Sí, sí, ell ho tenia superclar. Bueno, era una persona que ja vivia així, sempre que podia ajudar les persones que tenia al voltant ho feia. I això no ho va dubtar ni un moment. Ni un moment, la veritat.
Doncs,
i l'equip mèdic també, sí, que ens va acompanyar, doncs va ser un 10, la veritat, tant a nivell professional com a nivell humà. Ens vam sentir en aquell moment molt acompanyats durant el procés, però sí que he de dir que a nivell familiar, per exemple, no hi ha hagut cap acompanyament previ ni posterior. O sigui que tampoc com a filles del meu pare o com a la meva mare,
sí,
no hem rebut cap seguiment, ni cap tractament, ni cap... Bueno, ens hem vist una mica desemparades amb aquest tema.
Doncs, Marta, de debò, et volem agrair molt des del No Ho Sé que ens hagis volgut explicar el teu testimoni a través del cas del teu pare, del Toni, que, com deies, va morir per eutanàsia el 23 d'agost passat. Ell ho tenia molt clar, ho havia demanat, doncs, per culpa d'aquesta depressió que feia anys que tenia. Marta, moltíssimes gràcies, una abraçada, que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies pel programa, merci.
Gràcies, bona nit.